Les llegendes no neixen, es fan. I aquí tens una oferta de llegenda. Jeep Compass amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només aquest mes. Unitats limitades en estoc. Jeep Compass des de 17.900 euros, finançat amb FCA Capital Espanya. Consulta'n les condicions legals a jeep.es.
Aquest estiu vine a Empúries, al Parc Arqueològic de la Costa Brava. Gaudeix de les visites dramatitzades del capvespre i dels concerts al Fòrum Romà amb els Catarres, Andrea Motis, els Pets i Ismael Serrat. Un entorn únic on patrimoni lleure s'uneix amb vora el mar. T'esperem al Parc Arqueològic de la Costa Brava, Empúries.
Més informació a macempúries.cat, Generalitat de Catalunya.
Com tenim aquesta batalladora infatigable ara?
Fumuda.
Fumuda?
Sí, és dir malalta.
Però tens els ulls tan alegres i tan vius com sempre.
Perquè he decidit plantar-li cara a la malaltia.
Sílvia Coppulo entrevista Isabel Clara Simó a El Divan, a TV3, demà a la nit.
Aquestes ofertes estan a punt d'enlairar-se.
Aprofita ara el Last Minute Especial 20 anys de MediaMarkt i vés-te'n de vacances amb tot el que necessites. Corre, no pots perdre ni un minut. Ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es.
Em sento viscant una por.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i passa un estiu rodó.
Tu poses tocar pel ball i no sé com fer-ho para.
M'agrada molt la teva sintonia.
A mi també, de fet, per això la vam triar, perquè és que em dona energia, em revitalitza només començar el dia.
És de la pel·li Lady Bird.
Lady Bird, sí, val molt la pena.
Molt bé, havies parlat d'una cançó.
Sí, Helter Skelter dels Beatles. Jo no us vull tallar el rotllo avui, perquè realment la cosa està com molt fresca i molt dinàmica, i avui parlarem d'una cosa una mica escabrosa, però intentarem donar-li el punt positiu. I volia començar justament amb aquesta distorsió de guitarra dels Beatles.
Una cançó molt poc Beatle, de fet.
Sí,
és
una...
gairebé heavy.
Sí, de fet, està considerada una de les precursores del hard rock i del heavy que vindria després, i va ser una d'aquelles coses genials, està inclòs al White Album, però bé, no vull parlar de la cançó en el seu context musical, sinó perquè va passar a ser una cançó maleïda, i em direu, per què? Què té a veure amb tot això del true crime, de la família Manson? Doncs té molt a veure, perquè justament avui, fa 50 anys, el 10 d'agost de 1969, els membres de la família Manson van entrar al número 3301 de Waverly Lane i van assassinar l'empresari Leno LaBianca i la seva dona, la Rosemary LaBianca, i van deixar escrit amb la sang de les víctimes a la paret la Helter Skelter, que és la cançó, no? I això la va convertir en una cançó d'aquestes maleïdes. Tothom es preguntava què tenia a veure la cançó. A més, la van escriure malament perquè hi van ficar una A per allà al mig, i hi ha fotos, vull dir, es veu, vull dir, una mica macabra. Però realment aquesta cançó va començar a tenir fins ara un lligam, no?, amb aquests fets macabres. Això va passar ara fa 10 anys just, però és que el dia anterior, encara un assassinat molt més recordat, doncs perquè va ser el que va matar a 5 persones, entre elles a la Sharon Tate, que quan van entrar doncs, a la casa on estaven, ella, la dona de Polanski, embarassada 8 mesos i mig, i la família Manson va perpetrar aquest crim, un dels més macabres de la història, no? I un dels que més s'ha anat explicant, recordant. I, de fet, això us volia explicar perquè volia... El cas de Charles Manson és un dels més comentats, més llibres s'han fet, pel·lícules, i al final acabarem amb una que s'estrena la setmana vinent, i volia parlar-vos d'això del true crime. De fet, Helter Skelter, el nom de la cançó, és el títol del llibre que va fer el Vincent Bugliosi, que ha estat recentment reeditat per Contra Editorial aquí, a l'Estat, i que és el llibre de true crime més venut de la història.
És el més venut de la història. Més que el Capote o que...
Sí, perquè, a més, si el llegeixes, te n'adones, és un best-seller, perquè té ritme, té les dosis de terror necessàries, té elements friquis, tot el tema de les sectes, dels àcids, dels lisèrgics, tot això, no? És molt interessant. I aquí us volia explicar una mica, molt breument, què és això del true crime, no? Nosaltres en diem el crim sense ficció, però a vegades aquesta sense ficció, més pa que formatge, perquè també n'hi ha de ficció a vegades en aquestes històries, no? És un gènere que avui en dia, a més, està en auge, ho veiem, doncs, si veieu la programació de sèries, per exemple, a diverses plataformes, veureu, doncs, el cas Alcàsser, que ha estat a Netflix, que ha tingut tant ressò, no?, que és un true crime documental amb diferents capítols, el cas de l'Amanda Knox, Fox, que també va ser molt conegut. A Netflix hi ha la pel·lícula, que val molt la pena. O el Making a Murderer, etc. No? El Caso Asunta, també, Muerte en León... Se m'ha fet moltíssims. I el True Crime són això, aquestes històries, llibres de no ficció o pel·lícules de no ficció, sèries, que es centren en algun delicte, en un crim suficientment conegut o complex per despertar una gran expectació. Clar, el tema és que això és una investigació periodística, però no té el ritme d'una investigació normal o d'un assaig o d'una crònica, sinó que té el ritme narratiu del que seria, per exemple, la novel·la negra, no? I aquest és el secret de l'èxit. Podríem parlar de molts exemples molt famosos, des de Sant Fred de Capote, que ara tu citaves, o, per exemple, un de català que a mi em sembla magistral, que us he portat un exemplar, és un llibre de fa uns anys ja, del Carles Porta.
Boníssim.
Que es diu Tor, 13 cases i 3 morts, que va editar La Campana, i que, a més, el Carles Porta em va fer una sèrie per podcast que podeu escoltar del cas de Tor, que em sembla que són uns 24 capítols, o així, sí, més o menys.
Sí, sí.
Val moltíssim la pena. Manté aquesta intriga que tenia el llibre, que et cagues de por, que estàs en tensió.
I, evidentment, podem sentir el Crims.
Exacte.
Dissabtes de 9 a 10.
Sí, ara a l'estiu em sembla que estan remetent els capítols migdia. És una meravella, el Crims. Jo, per això volia dir, Carles Porta, un gran mestre del true crime aquí a casa nostra, en català. Però hi ha altres exemples. Jo no volia ara citar-ne molts, però sí que em voldria aturar molt breument, abans d'entrar en matèria i seguir amb la família Manson, que també té molt de suc, en una pel·lícula que podeu trobar a una altra plataforma, que és Film, i que va ser un documental del mes, va estar al Docs Barcelona, que es diu La Promesa, de la Karin Steinberger i del Marcus Vetter, del 2017. És una pel·lícula que jo trobo fascinant, un d'aquells clàssics instantanis gairebé, no? Que explica l'assassinat de la Nancy, del Derek Haysom, que va ser l'any 1985, eren unes persones riques, respectables, honorables, i que al final van acabar condemnant a la seva filla, la seva pròpia filla vale. Elisabeth, i el seu nòvio, un alemany que es diu Jens Søring. Estan encara complint condemna, però és que el cas és especialment truculent, perquè els dos es van conèixer en un programa a la universitat per estudiants amb un alt nivell intel·lectual. Eren pràcticament superdotats, els dos, però, a més, ella té l'afegit que era extremadament atractiva. Era molt guapa, intel·ligent, seductora i tal. I va agafar a la seva xarxa el Jens Søring, que era una persona doncs, molt intel·ligent, i van cometre aquest assassinat. Es va inculpar ell es va autoinculpar perquè era fill de diplomàtics, i hi ha la teoria aquí que ell es pensava que tindria una immunitat, no? I com està explicat aquest documental, com està desgranat aquest cas, i ell està intentant demostrar, perquè ara diu que no, ho va dir de fet molt poc després, que realment no hi tenia res a veure, i que ell no hi va participar, però com la seducció, no? Aquest joc, l'enamorament, com podem manipular persones, i com, bé, com es despleguen tots els dubtes sobre la culpabilitat d'ell.
Com es diu el documental?
La Promesa, des del 2017, i actualment el podeu trobar a Filmin. I d'això també ara us volia explicar una mica això dels dubtes, no? Si tornem al cas Manson, i si això fos menys true crime del que sabem o del que coneixem? I si hi haguessin coses que no coneixem? Això és el que passa en un llibre que es diu Manson, la història real, del Tom O'Neill, que ha publicat ara mateix fa molt poc Rock Editorial, i està molt interessant, és molt interessant el cas, perquè el Tom O'Neill va rebre l'encàrrec fa 20 anys d'una revista de Premier de fer un article per esclarir coses del cas que encara havien, no sé, quedat una mica a l'aire, no? I en comptes d'un article, i en comptes d'entregar-lo quan tocava fa 20 anys, ha acabat fent un llibre de més de 600 pàgines i que ha presentat ara, que fa 50 anys. Per tant, ha estat 20 anys amb el cas, i és increïble perquè ell fa unes revelacions. Ell no assenyala, però sí que deixa coses obertes a l'aire perquè tu facis la teva pròpia, no sé, el teu propi argument.
Les conclusions, també.
Sí, entre altres, que havia potser Manson, que havia estat, podria haver estat entrenat per la pròpia CIA, que per l'arrest, perquè va ser només 3 dies després el van deixar lliure, era per possessió de drogues, i sobretot implica de manera molt més directa a Terry Melcher, que ara direu, qui és el Terry Melcher?
Qui és el Terry Melcher?
Un productor musical, fill de la Doris Day, que va ser, diuen, el culpable de la bogeria de Manson, perquè ell, a Manson, volia ser músic, s'havia fet amic dels Beach Boys, era un tio doncs, amb inquietuds artístiques, li van ensenyar les cançons al Terry Melcher perquè li fes el disc, i el Terry Melcher li va dir que no.
Que va dir que era una merda.
Que allò no valia per res, que truqués i que tornés demà. No? I es veu que això va provocar la follia. Doncs aquest llibre, diuen, una de les teories apunta amb una implicació més gran del Terry Melcher en tota aquesta bogeria, i fins i tot del Dennis Wilson, que era un dels Beach Boys, un dels que havia acollit a la família Manson a casa seva. No? I clar, això és una mica... increïble, perquè a més el llibre també fa una, conté una fascinació pel personatge, per on ell, per l'escriptor, perquè va anar acumulant deutes, va haver de treballar a Uber, conduint un taxi, etc.
I d'això... Sí? Que veig que corres molt. Com que després parlaràs una pel·li, sí, fem-ho a partir de les 10 de la pel·lícula, vale? I si tindràs 3 o 4 minutets més.
Ho remetem.
Així no, així sí, no corris sí, sí, tant. Val. Estem parlant del Trucarem avui amb l'Esteve Plantada. Ens estava parlant d'aquest llibre que ha trigat 20 anys a fer-se, sobre el Charles Manson.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Molt bé, què més?
Tenim
dos minuts més.
Mira, doncs et vull parlar d'un altre llibre, que aquest es remolc d'això del cas Manson, que es diu Les noies, que va publicar Anagrama fa un parell d'anys. Emma Klein és l'autora, és el seu debut, una autora molt jove, i és un llibre superinteressant perquè el que fa és explicar aquells fets, és una versió dels fets, perquè ella canvia els noms, no surt Manson, surt un tal Russell, no? Però, i tampoc surt la Sharon Tate, sinó que es canvien els noms, però ella se centra no en els disbarats, no en els fets, no en la complexitat de l'assassí, sinó en com una noia entra dins d'aquesta secta o d'aquesta família i com es deixa seduir, doncs, per les noies que en formen part, no? I és molt interessant perquè permet algunes lectures, doncs, que van una mica més enllà de la cosa macabra o de la cosa truculenta, sinó que és allò de com hem permès com a societat que el masclisme hagi fet que un home pugui tenir aquest poder sobre unes noies, no? I bé, és molt interessant. A més, està molt ben escrit, una novel·la que jo recomano. I si voleu, després, ara ho rematem, el cas Manson, parlant de la pel·lícula de Tarantino,
Tarantino,
que val molt la pena.
La novel·la que estava dient a l'Esteve és Les noies, d'Emma Klein, publicada per Anagrama, tant en castellà com en català, precisament. Doncs després, l'Esteve ja ha vist la pel·lícula, ja ha vist l'última pel·lícula del Tarantino,
el
Once Upon a Time in Hollywood.
Ai, 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 ai.
Sí.
I
ja
què,
l'ha vist.
I què?
Bueno, espera't. Espera't, ja ho dirà.
Friso.
Ja ho dirà.
Soc molt fan del Tarantino.
Ja ho dirà. Està bé, no?
Està molt bé, sí, està sí, bé? Molt bé.
Ai. Moltes ganes, de veure això. Re, queda un minut perquè siguin les 10. Després, quan tornem, acabarem de sentir la crítica que farà l'Esteve d'aquesta pel·lícula, sense spoilers, per cert, el Once Upon a Time in Hollywood, l'última pel·lícula esperadíssima del Tarantino. I també es plantejarem aquesta pregunta. On són els límits de l'humor? Es pot fer broma de tot? En parlarem d'aquí uns minuts amb el Joan Ferrús, subdirector del Jueves, amb Flavita Banana, que és il·lustradora, amb Joan Terrats, que és guionista i psicòleg, i Àngel Miralles, que és monologuista. Podem fer broma de qualsevol cosa? Tenim alguna opinió sobre això, Esteve?
De... Perdona,
fer broma?
Fer broma.
No, no passa res. No, estic acostumat que no m'escoltin, tinc 3 filles. No passa res. El tema... Podem fer broma sobre tot?
Sí.
Hi ha límits?
Evidentment.
L'humor té límits?
Per mi no. El límit el posa cadascú...
Amb el... Per mi tampoc, no hi ha límits.
No, eh?
Qualsevol, no límits.
Qualsevol cosa, malalties, races, no. Gènere, tot. Com molt
sempre,
bé.
Sempre i quan.
És una opinió, després en sentirem d'altres. Fins ara mateix.
K-H-J. Totally intense. That's me, the real Don Steele, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson.
Havíem dit que el cap de setmana que ve s'estrena l'última pel·lícula de Tarantino, esperadíssima, el Once Upon a Time in the West, in the Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood.
Què?
Està dient un títol de Tadda Strange.
Sí, però ja tens raó, perquè jugo una mica això, a més.
No em salvis, que
ho No, et salvo malament. Perquè té molt a veure amb la pel·lícula, justament.
Sí, però com que no l'he vist, ha sigut un error. I tal, ja està. Protagonitzada per Brad Pitt, per Margot Robbie i per Leonardo DiCaprio.
Que t'haig de dir que estan els tres esplèndids, malgrat que és veritat que la Margot Robbie surt molt poc. El personatge de la Sharon Tate és una mica molt secundari, tot i que té un pes decisiu a la trama, perquè ja sabeu que la pel·lícula, una de les trames, són els fets que van acabar, doncs, amb l'assassinat, no?, de Sharon Tate i tots els seus amics en aquella festa que estaven fent a la mansió. Que justament a la pel·lícula, Leonardo DiCaprio, no podem fer spoilers, evidentment, no. I no en farem perquè, a més, perdria tota la gràcia, però el Leo DiCaprio és el veí, fa un personatge que es diu Rick Dalton, és un actor que havia tingut els seus moments d'èxit en una sèrie televisiva, i bé, hagués pogut, doncs, anar molt amunt i es queda com estancat, i més la seva carrera està com una mica que arriba a frustrar-lo, ja hi està esplèndid Leonardo DiCaprio, ell és el veí de la Sharon Tate, del Polanski, viu just al costat, en una altra casa, i bé, ja us podeu imaginar, no?, com Tarantino al 100%, una pel·lícula esplèndida, són una primera part extensa que jo gairebé entenc entén com a pròleg de la traca final.
Això, és una pel·lícula que dura 3 hores.
És molt llarga?
Sí,
oh,
és llarga, però de veritat que no s'allarga, perquè si t'agrada el cinema, si t'agrada Tarantino, si t'agraden els actors, la màgia aquesta que es diu la màgia del cinema de la ficció, t'agradarà perquè passa molt bé, està plena de referències, però no són aquelles referències que embafen, que tu saps que estàs veient una pel·lícula d'art i assaig que el director vol demostrar tot el que sap. No, Tarantino això ho té absolutament paït, no crec que explicar, no?, de com ell viu el cinema, però aquestes referències que són cants d'amor constants, no? Hi ha algunes escenes, hi ha, per exemple, una en la qual Brad Pitt, el personatge de Brad Pitt, puja a la teulada a arreglar una antena i ell allò somrient amb el tors nu, com, saps? Com, Tarantino li fa l'homenatge com l'estrella que és, no?, Brad Pitt. Una altra escena deliciosa, que és la Sharon Tate, la Margot Robbie, que se'n va veure a una sessió matinal d'una de les seves pel·lícules al cinema. Ella entra perquè li fa il·lusió i la veus com tan càndida, tan feliç, somrient. Li veus la reacció que té quan sent a la gent riure, i hi ha un joc esplèndid de miralls perquè la pel·lícula és la real, i veiem a la Sharon Tate de veritat i la Margot Robbie, no?, com es miren. Bueno, i tot de cosetes, a una escena també de Leo DiCaprio on parla amb una actriu petita, jove, sí, petita podríem dir, d'uns 10 o 12 anys, que li fa una repassada, no?, i que és un d'allò. Vull dir que hi ha aquests petits moments, aquestes coses, molt al seu tempo, un tempo molt lent, no?
I els diàlegs típics del Tarantino també hi són, suposo?
Sí, el que passa que no busquen aquell cop d'efecte. No trobaràs rèpliques a l'estil Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Sí que hi és això, però està com molt més madurat, molt més reposat, i amb una intenció, és allò, et passa molt ràpid. Jo, la veritat és que la recomano molt, crec que és una de les millors que ha fet, més rodones, i sobretot per això, perquè quan acaba dius, ostres, allò, això és la passió, no?, pel cinema, i l'amor que professa les estrelles, no?, que l'han fet ser qui és, perquè de fet, sense tot això, doncs no, ell no faria aquest cinema, no?, i tot el que va sorgir després, perquè l'assassinat famós de la família Manson, el que va ser acabar amb una etapa, no?, del hippisme, del Hollywood daurat, i va començar un altre Hollywood, sense el qual Tarantino no seria qui és.
Divendres que ve s'estrena la pel·lícula?
S'estrena el dijous, perquè el dia 15.
Dia 15, sí, que és festa.
El dia 15, que és festiu, i ara estem sentint de fons aquesta cançó, que és Missy Robinson, que és un clàssic que surt a la banda sonora, i una altra vegada, i amb això ja acabo, no us perdeu la banda sonora de la pel·lícula i com Tarantino cola les cançons en els moments en què ha de ser. No?
Molt bé, doncs absolutament recomanable segons l'Esteve plantada aquesta última pel·lícula del Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, amb Brad Pitt, amb Margot Robbie, amb Leonardo DiCaprio, amb petits papers del Pacino.
El Pacino, Luke Perry, que fa l'últim paper que abans que morís, i bé, Carl Russell, bé, molt sospitosos habituals també, no?, del seu cinema.
Molt bé, Esteve.
No hi és el Samuel L. Jackson, no surt.
No surt.
Aquesta vegada no.
Aquesta pel·lícula
aquesta no. Ja està.
Molt bé.
A la novena va la vençuda.
És la novena.
És la
novena. La novena pel·lícula del Tarantino. Absolutament recomanable. 10-11, fem una pausa per la publi, després Estel Soler. Gràcies, Esteve.
A vosaltres.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.